Vora 60.000 persones dormen al carrer o en condicions indignes a Catalunya. 60.000, tot Granollers, per exemple. I encara hi ha qui es pregunta qui són els problemes i què són els problemes reals de la gent. I és que mentre assistim dia sí, dia també a baralles i baralletes per uns Jocs Olímpics d'hivern amb seu a Sarajevo, que ningú va demanar, o per quan és d'important la Copa Amèrica per Barcelona, o si algú que guanya milers de milions va pagar una bufetada a un altre que guanya milers de milions, a peu de carrer també passen coses. Coses com no poder pagar la llum o el gas sense saber quan el tallaran i viure amb aquesta incertesa. Coses com dependre de feines precàries que et fan comptar i recomptar el sou cada mes perquè no saps si hi arribaràs i comptant els dies perquè Hisenda et cruixeixi a base d'impostos perquè ets pluriempleat. Coses com que no se't garanteixi un dret constitucional com l'habitatge digne. Dret constitucional, aquella paraula que uns i altres usen a voluntat, però quan els interessa. Quan no interessa, s'amaga sota l'estora. I potser que en època de crisi els governants deixessin de mirar cap a dalt i miressin cap a baix, cap al carrer, on hi ha gent que ho passa malament. No sigui que després algú es pregunti per què baixa l'interès per la política. Un minut i mig gairebé que passa de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 29 de març i a aquesta hora.
No hi ha una assumpció de responsabilitats ni per part del poder polític ni tampoc una certa diligència, diguem, per investigar judicialment tot allò que està passant.
Faltan medidas estructurales y no solamente coyunturales. Entendemos, evidentemente, los parches, pero también nos llama la atención que aquí, no sé, tengan que venir las plagas bíblicas.
Es reacciona tard, es reacciona sense tenir un convenciment, es reacciona sense haver treballat amb les empreses un gran pla de xoc.
60 milions d'euros durant 4 anys aniran a través del contracte programa, que, com saben, és l'eina de col·laboració que tenim amb els ajuntaments.
El curs vinent no ens han ofert res. Aquest departament no té cap interès en desconvocar la vaga. Volem que cessin el conseller.
Yo creo que el día de mañana puede ser, sinceramente, el inicio de una nueva era.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, 2 minuts i mig que passen de les dues del migdia i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per la inestabilitat i ja des de mig matí que tenim alguns plogims arreu del país. Aquestes precipitacions de caràcter feble de cara a les properes hores poden afectar qualsevol indret del país. Viatgen de sud cap a nord i poden arribar a qualsevol comarca. Cota de neu al Pirineu al voltant dels 2.000 metres. I amb aquests núvols avui les temperatures baixen una mica respecte a les de dies anteriors. Ahir teníem màximes de fins a 20 graus. Avui les més altes no passaran dels 16, 17, 18 a molt, molt estirar. A més, estones amb vent moderat de llevant i també de gregal al llarg de la costa. Demà, també un dia per tenir paraigua ben a prop, perquè s'esperen pluges. Serà un dia també amb precipitacions de distribució irregular. Pluges febles no seran gaire importants al matí, però compte perquè a la tarda, a punts de les comarques de Barcelona i de Girona, poden tenir una certa intensitat i de cara a dies posteriors les temperatures encara baixaran una mica més.
Gairebé són 4 ja els minuts que passen de les 2 del migdia. Aquesta hora us expliquem, com sempre, les principals notícies del dia i també, com sempre, amb tot l'equip habitual del programa. Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I us comencem explicant que ja fa 34 dies des de l'inici de la guerra a Ucraïna i després de 2 setmanes sense negociacions presencials, Rússia i Ucraïna tornen a seure's, aquesta vegada a Istanbul, per reprendre un possible alto al foc. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, sí. El president turc Tayyip Erdogan els ha rebut amb un breu discurs televisat en directe en què ha expressat la seva esperança que s'aconsegueixi un acord i ha demanat que es posi fi a aquesta tragèdia. Segons informen fonts properes a totes dues delegacions, l'inici de la trobada ha estat fred i sense encaixada de mans. Tot i així, fa pocs minuts que l'ambaixada d'Ucraïna a Turquia ha confirmat que les converses entre totes dues parts haurien acabat per avui i en principi demà es reprendran. prendran. Una bona notícia d'aquesta trobada és que Moscou podia permetre que Ucraïna s'incorpori a la Unió Europea sempre que es mantingui al marge militarment. Al llarg de les negociacions, Kiev ja ha acceptat la renúncia a ingressar a l'OTAN, tal com exigia Vladimir Putin.
Abans de començar la reunió, però, el Kremlin havia confirmat que l'oligarca rus Roman Abramovich participa en les converses de pau a Turquia, però no en representació de Rússia.
Sobre les informacions publicades ahir al Wall Street Journal i un possible enverinament a l'encara propietari del Chelsea, el portaveu del govern rus, Dmitry Peskov, assegura que són falses i formen part d'una guerra informativa. Per cert, que el ministre d'Afers Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, ha aconsellat a la delegació del seu país que participa en aquestes negociacions que han acabat de no menjar ni tocar res davant de les sospites d'enverinament sorgides en anteriors trobades.
I un altre nom important, el d'Emmanuel Macron, que tornarà a parlar avui amb el president rus Vladimir Putin.
El president francès trucarà avui al seu homòleg rus per mantenir un diàleg i acabar amb la guerra. Un dels objectius de Macron és discutir amb Putin els detalls d'una operació humanitària per evacuar civils de Mariupol amb l'ajuda de Grècia i Turquia. Fins ara, les trucades entre Macron i Putin han estat un fracàs, però el president francès insisteix. Sobre l'evacuació d'ucraïnesos, la Creu Roja ja ha avisat que no participarà més en les evacuacions fins que no hi hagi un alto al foc.
Pel que fa a casa nostra, Catalunya, atenció, ja ha acollit 13.000 refugiats ucraïnesos que han fugit de la guerra. D'aquests, 1.700 són menors d'edat escolaritzats, la meitat dels quals s'han matriculat a primària, segons el govern. La DGAIA tutela prop de 200 criatures arribades sense cap adult de referència.
I a tot això, Barcelona enviarà dos vehicles a Ucraïna per ajudar en les tasques de rescat de les zones bombardejades. Es tracta de dues unitats molt útils en assistències tècniques i rescats que fins ara es feien servir a la ciutat. Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, Ada Colau, ha reiterat que mentre el conflicte continuï, Barcelona no mirarà cap a un altre costat. A més, també ha recordat que s'han reforçat els serveis d'acollida i que ja han arribat a Barcelona més de 4.000 persones refugiades.
Recordem que aquesta invasió dona una sensació que el món cada vegada està més dividit en dos blocs i s'estan redefinint les posicions i les estratègies dels Estats Units i la Xina, que són els dos principals líders de cada bàndol. I a tot plegat us expliquem més coses perquè la llibertat d'expressió i el dret de protesta continuen amenaçats a Espanya, segons diu l'informe anual sobre drets humans que aquest dimarts ha presentat Amnistia Internacional.
El document critica l'ús inadequat de bales de foam per part de la policia i posa d'exemple les manifestacions per la detenció del raper Pablo Hasél. El portaveu de l'organització Catalunya, Dani Vilaró, ha lamentat la doble vara de mesura del govern espanyol amb els refugiats. D'altra banda, l'informe critica la normativa de seguretat ciutadana d'Espanya, coneguda com a llei mordaça. Per això, Dani Vilaró ha demanat reformar-la per evitar que continuïn els abusos policials en les manifestacions i protestes dels ciutadans.
Sobre la gestió de la pandèmia, el portaveu d'Amnistia Internacional ha criticat també la impunitat de l'Estat respecte al que va passar a les residències.
Dani Vilaró ha apuntat que l'administració ha bloquejat tots els intents de fer comissions d'investigació als parlaments. Ho ha dit en una entrevista al programa El Matí de Radio Estel.
No hi ha una assumpció de responsabilitats ni per part del poder polític ni tampoc una certa diligència, diguem, per investigar judicialment tot allò que està passant, tot allò que va passar, no? I ens preocupa molt perquè realment, doncs, aquí va haver una discriminació molt clara de les persones grans que van viure a les residències. Nosaltres vam detectar fins a 5 vulneracions de drets humans greus i no ha passat res, no?
I a tot això, Andorra diu adéu a la mascareta en interiors. Des d'avui només serà necessària en centres hospitalaris, sociosanitaris i casals de la gent gran.
Tot i així, el govern d'Andorra recomana que les persones vulnerables, ja sigui per edat o per factors de risc, o els no immunitzats, per exemple, la duin posada. El govern també ha anunciat que la Covid continuarà tractant-se diferent a la grip i, per tant, els positius hauran de confinar-se durant 7 dies.
Per cert, que Salut tanca 17 laboratoris que feien test de Covid sense llicència a Barcelona. El titular de Salut, Josep Maria Argimon, en una resposta parlamentària a la diputada del PSC, Assumpta Escarp, ha confirmat que el departament, conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, han tramitat un expedient sancionador per tancar l'activitat de 9 laboratoris de la ciutat.
Per tant, aquests se sumen a 8 inspeccions més que ha fet Salut i que han acabat amb el tancament imminent del local. Les inspeccions formen part d'un protocol conjunt entre Guàrdia Urbana i Departament de Salut que es va posar en marxa el mes de gener arran d'un cas de clínica fraudulenta destapat per Nació Digital.
I Esquerra Republicana s'obre a donar suport al decret anticrisi del govern espanyol, tot i que reclama que les mesures vagin més enllà del 30 de juny.
El portaveu de la formació al Congrés, Gabriel Rufián, ha donat a entendre que la seva formació donarà suport al decret que s'aprova al Consell de Ministres i que, entre altres mesures, recull una rebaixa de 20 cèntims del preu de la gasolina. Tot i això, segons Rufián, el govern espanyol encara hauria d'aplicar més mesures.
Però falten coses. Faltan medidas estructurales y no solamente coyunturales. Entendemos evidentemente los parches, pero también nos llama la atención que aquí, no sé, tengan que venir las plagas bíblicas o una invasión extraterrestre para que el gobierno haga cosas que todo el mundo sabe que tiene que hacer.
Segons Rufián, cal acabar amb el sistema marginalista de l'energia perquè no té sentit que tota l'energia es pagui al preu de la més cara.
I segons el president de la SECOT, Antoni Abad, el govern espanyol reacciona tard, sense tenir convenciment i sense haver treballat un pla de xoc pel qual el sector estava disposat a fer-ho des de l'any 2021.
En una entrevista a Ràdio Estel, Abad ha criticat que les empreses no hagin pogut donar el seu vistiplau sobre les mesures que ha d'aprovar avui el Consell de Ministres.
La pretensió de que en els processos de prendre decisions polítiques hem d'estar junts i hem d'estar les empreses amb la política per poder prendre unes decisions que siguin pràctiques i operatives. I sobretot, que és de judicialitzar tot.
Sobre aquestes ajudes de 16.000 milions d'euros que ha anunciat el govern espanyol, el president de la SECOT ha insistit en que són insuficients i que sembla que la Moncloa faci un esforç per ajudar la ciutadania, i Abad ha remarcat que no és així perquè el govern no dona, sinó que retorna. 11 minuts i mig que passen ara mateix de les dues del migdia i tornem cap a aquest conflicte que ja fa més d'un mes que dura entre Rússia i Ucraïna, perquè tenim novetats al respecte, Anna.
Sí, perquè Rússia farà una desescalada dràstica sobre la seva activitat militar al voltant de la capital de Kiev i de la ciutat de Chernihiv per crear condicions per al diàleg. Així ho han assegurat fonts del Ministeri de Defensa rus després de la ronda de converses entre Rússia i Ucraïna que s'ha fet aquest dimarts a Istanbul. És la segona trobada en territori turc.
Mentrestant, tornem a casa nostra perquè les entitats socials reclamen al govern de la Generalitat que creï el fons per fer front als impagaments en les factures de la llum que es van crear el 2021 per les famílies vulnerables.
Pel tercer sector i per l'Aliança contra la Pobresa Energètica, aquest contracte, que es va signar l'any passat amb Endesa, és un molt bon acord, però asseguren que encara no s'ha posat en marxa. Ho ha dit la portaveu de l'APE, Maria Campuzano.
Insistim a la Generalitat i a la resta d'administracions competents perquè treguin tot el suc a aquest conveni i no permetin que hi hagi cap família que estigui patint per no poder fer front al pagament de les seves factures dels subministraments bàsics.
I un altre nom propi un dia com avui, el del president de l'Aragó, Javier Lambán, que no signarà cap acord tècnic sobre el repartiment de les disciplines per als Jocs d'hivern 2030.
A més, també assegura que presentarà una proposta més justa i equilibrada. Així doncs, Lambán no viatjarà fins a Madrid, tal com havia citat el Comitè Olímpic Espanyol per firmar el repartiment. El president de l'Aragó ha garantit que seguirà lluitant fins al final perquè la candidatura sigui un èxit.
De fet, el govern acusa l'Aragó d'actuar per motius electorals i creu que el president de la comunitat autònoma ha tingut un estirabot i una sortida de to. Anem cap al Palau de la Generalitat. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, el govern assegura que la proposta està tancada i que no es modificarà, tot i que el president de l'Aragó, Javier Lambán, acabi de dir que no la signarà. La portaveu del govern, Patricia Plaja, creu que no té cap mena de sentit l'última reacció de Lambán i l'acusa d'actuar únicament buscant el rèdit electoral.
La proposta està tancada i no es pot reobrir per una nova sortida de to o per un nou estirabot del president d'Aragó. Per Catalunya és una molt bona proposta que permet fer les proves més importants de l'esquí al nostre país i també l'hoquei gel. És un moment d'abandonar les polèmiques i de passar ja a la següent fase de treball de la candidatura, perquè ja estava acordat.
Plaja demana alhora i paradoxalment deixar enrere les polèmiques, les pujades de to i els estira i arronsa entre Catalunya i l'Aragó. Tot i l'enrenou d'aquesta última hora, el govern es manté ferm en què aquesta setmana, o com a molt estirar a principis de la setmana vinent, anunciarà si finalment inclou les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès a la consulta que vol fer sobre els jocs.
I qui ha comparegut avui també des del Palau Judit és la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, per anunciar que el govern destinarà 98 milions d'euros a combatre el sensellarisme en els propers 4 anys. En els últims anys, tant el nombre de persones que viuen al carrer com les que malviuen en situacions de risc infrahabitatge ja es situa en unes 60.000.
Sí, d'aquestes, unes 10.000 no tenen llar i passen la nit en albergs públics, unes 25.000 estan amenaçades de ser desnonades i 22.000 malviuen en habitatges inadequats com són les barraques. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, es compromet a posar-hi fi.
Empadronar les persones en el seu territori, fer recomptes aquests anuals que els hi comentava, col·laborar en el coneixement del fenomen, fer campanyes de sensibilització. Per tant, la fitxa el que fa és anar desplegant totes aquestes actuacions que s'han de dur a terme perquè aquest projecte doncs, sigui un èxit.
Entre d'altres actuacions, el govern ha encarregat un estudi per veure la situació de barraquisme a tota la llera del riu Besòs.
I Judit, de fet, abans d'acomiadar-te, deixa'm dir que ara vas cap al World Trade Center de Barcelona perquè a primera hora de la tarda hi ha una conferència de premsa per presentar la 37a Copa d'Amèrica de Vela que es celebrarà a Barcelona el 2024, no?
Sí, a la conferència hi assistiran tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona, en Pere Aragonès i Ada Colau, respectivament, i també el president del Port de Barcelona, Damià Calvet. A més, també hi haurà Grant Dalton, el màxim responsable de l'equip de Nova Zelanda, el vigent campió de la competició i que finalment van decidir confiar la candidatura de Barcelona. L'acte té lloc després que s'hagi confirmat que finalment Catalunya acollirà aquest esdeveniment esportiu que se situa entre els tres més importants del món després del Mundial de Futbol i els Jocs Olímpics. Amb l'acte d'avui, les diferents administracions implicades i el port, que aportaran una bona quantitat de diners a l'organització, volen fer una nova mostra d'unitat després que s'hagi fet oficial que la ciutat ha passat per davant d'altres candidates com Malga, Cork, Irlanda i Gida, Aràbia Saudí.
Judit, des del Palau de la Generalitat seguirem també aquesta tarda el que vagi passant també al World Trade Center de Barcelona. Gràcies, fins ara.
Fins ara, Joan.
I ens ho explicava ara mateix la Judit Violant Cervera, consellera de Drets Socials, que ha anunciat avui aquesta partida de 97,8 milions d'euros per abordar tota la problemàtica del sensellarisme en els propers 4 anys. Sobre la taula, reduir el nombre de persones que viuen en aquesta situació i augmentar el parc d'habitatge accessible. Però és suficient tot plegat? En parlem a aquesta hora amb el director de Rels Fundació, Ferran Busquets. Molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Ferran, segons explicava aquest matí la mateixa consellera, gairebé 60.000 persones malviuen a Catalunya sense habitatge o amb infrahabitatge, amb un habitatge que no és digne. Són persones que Arrels ja tenia comptabilitzades? Us ha sobtat la dada o no?
Bueno, aquesta dada ja la coneixíem, però són dades antigues, per dir així, antigues, que podem passar parlant del 2016-2017, més o menys. Per tant, una de les principals qüestions és que aquestes dades s'haurien de ficar més al dia, malgrat que és difícil ficar-les al dia perquè cal preguntar a tots els municipis. Però, bueno, però és important tenir una foto real d'aquesta situació.
La mateixa consellera ha anunciat un pla contra el sensellarisme basat en un model, que és el Housing First, que posa, de fet, la prioritat de la llar abans d'iniciar la intervenció social amb les persones que ho necessiten, no? Amb les persones vulnerables. És un pla que podria funcionar com a mesura a casa nostra?
Home, si hi ha els recursos, els habitatges i el suport social adequat, sense cap mena de dubte, funciona perquè està aprovat arreu i, de fet, nosaltres amb el nostre habitatge fem servir aquest model i està funcionant molt bé. El tema és que bueno, ara hi ha uns recursos destinats a nivell català, cal veure que els municipis l'adoptin, perquè això és una cosa que han d'adoptar els municipis, i ja sabem que a vegades els municipis tenen segons quines assistències a adoptar, segons quins qüestions socials, com podria ser el tema dels empadronaments, etcètera, etcètera, i per tant és molt important que es facin, diguem, no? Que s'utilitzin i que es fiquin en marxa. També hem de veure que són uns recursos que estan parlant d'unes quantitats que és molt més el que teníem abans, però que ha de ser un primer pas de molts altres per poder erradicar el sensellarisme.
De seguida, Ferran, parlem del municipalisme. Abans, però, ens deia, són mesures que ja s'estan aplicant a molts llocs i, per tant, funcionen aquestes mesures. Hi ha solucions i exemples a països europeus aplicades al nostre?
Sí, sí, als països europeus i aquí mateix, eh? Nosaltres fem servir molt el housing first des de fa molts anys i és una qüestió que funciona. Quin és el problema que es troba en la majoria de països europeus amb el nostre inclosos? La disponibilitat de l'habitatge i, bueno, bàsicament la disponibilitat de l'habitatge i els recursos també per fer front a perquè, evidentment, és l'habitatge per una banda, i per una altra banda és aquest suport professional adequat i format per a poder atendre bé i ajudar a les persones que estan dormint al carrer a que puguin tirar endavant. Mm-hmm. I, a més, hi ha tota aquesta altra manca, tot aquest altre situació d'habitatge fins a arribar a aquests 60.000. Hem de pensar que quan el pla aquest de l'estratègia catalana que ha presentat el govern està parlant d'aquestes prop de 6.000 persones que viuen directament al carrer o en albergs temporals. Mm.
No sé si tot plegat... Esclar, perquè avui sobtava que la consellera de Drets Socials anunciés una mesura com aquesta. Tot plegat surt de la proposta de llei que es va portar al Parlament el passat gener per part de diferents sectors i entitats socials com la vostra per erradicar el sensellarisme o no?
No, aquesta proposta és com una derivada de la estratègia catalana que es va treballar per allà, bueno, es va acabar de treballar l'any 2017 i que no s'ha aprovat fins ara, això és una altra cosa, i la llei ha sortit una mica en paral·lel amb el sentit de que són diferents formes d'abordar. La llei proposa una sèrie de qüestions a posar sobre la taula per a uns mínims de garanties per a les persones que estan dormint al carrer, i l'estratègia el que hauria de fer és ser una eina per erradicar aquesta barbaritat de tenir tanta gent dormint al carrer. Clar. Mm-hmm.
A tot plegat, ara ens ho comentaves, aquesta barbaritat de gent que dorm al carrer, i a tot plegat la setmana passada l'Ajuntament de Barcelona que començava a tancar els centres especials d'acollida per la gent sense llar durant l'hivern, cosa que, deixem-ho dir, sempre m'ha sobtat lo de posar data a l'hivern. A partir d'avui s'acaba l'hivern i, per tant, la gent que dorm al carrer se suposa que ha de dormir millor que ahir. La pregunta és, i ara què? Què passa amb tota aquesta gent?
Bueno, ara totes aquestes persones... Bueno, primer, evidentment, es queden sense les persones que hi van, perquè no totes les persones hi volen anar. Bueno, que no hi volen anar perquè els recursos no són adequats, no perquè no vulguin res, que això també és important. Però el fet de que, bueno, de que marqui el termòmetre una situació com aquesta, i més quan el fet encara no ha marxat, diguem, no? Que és un hivern que s'està allargant, el que és important és que tinguem en compte que la necessitat és tot l'any. No? Perquè hem de recordar que durant molts mesos hi ha uns mesos a l'any que fa molt fred, hi ha uns mesos a l'any que fa molta calor, i hi ha molts dies a l'any que plou. Llavors, qualsevol d'aquests factors meteorològics és molt nociu per les persones que dormen al carrer.
Avui estem parlant a Estel Migdia amb Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, entre d'altres coses, arran de l'anunci de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, que anunciava doncs, això, aquesta partida de gairebé 98 milions d'euros per abordar tota aquesta problemàtica del sense llarisme. Deia també que l'Ajuntament de Barcelona començava a tancar els centres d'acollida la setmana passada, on s'hi podia, dormir tota aquella gent que així ho decidís, com ens deia en Ferran, i no perquè no volgués anar-hi, sinó perquè creuen que no hi ha els recursos adequats. Per què dius que no hi ha recursos adequats en aquests centres?
Bé, una persona que dorm al carrer que necessita és una solució definitiva. És a dir, quan hi ha una persona que està dormint al carrer, que té el seu racó on ha aconseguit tots els seus instruments per poder dormir, per poder passar la nit de la millor manera possible, perquè al carrer ningú passa una bona nit, tothom té por, tothom està alerta, tothom està vigilant el que pugui passar. Llavors, si tu has d'anar a un alberg unes setmanes o uns dies, fins i tot a vegades, i després has de tornar a començar una altra vegada, aquest tornar a començar és duríssim, perquè no és fàcil trobar els elements que pots trobar, com alguns cartons, o fins i tot a vegades un matràs, és molt difícil de trobar, i nosaltres considerem que a vegades no decidiran anar a aquests espais, de vegades és una bona decisió, sobretot per les persones que porten més temps. Pot ser gent que acaba d'arribar fa poc al carrer, malauradament, doncs allò pot ser una bona solució, però sempre és temporal i del tot insuficient.
Esclar, començàvem a parlar del govern de la Generalitat, però ara parlàvem de l'Ajuntament de Barcelona i ens deies també que aquests 90 i escaig milions d'euros qui els haurà d'administrar són els ens locals. És l'administració local la que sol carregar amb tot el pes d'aquesta problemàtica? És a dir, hi ha la implicació de les altres administracions o no? Tota la càrrega es deixa cap a l'administració local?
Bueno, de fet, una de les reclamacions de moltes d'alguns o excuses o comentaris o el que sigui, com li vulguem dir, de les administracions locals és que, bueno, sí, que per fer acció necessiten el suport de la Generalitat. Jo crec que el suport de la Generalitat ha de venir en quant a finançament, entenc que per aquí va una mica aquesta línia, i això, però el que és l'acció directa, això és dels és els municipis els que s'hi han de fer càrrec, perquè és el municipi qui coneix la gent que li ve i és el municipi qui té la seva acció.
Ja saps, Ferran, que sempre m'ha agradat parlar amb tu una mica des de la vessant més humana de tot plegat. Portem 3 setmanes amb el cel tapat, amb baixades de temperatures, amb pluja. Què significa tot plegat per la gent que ha de dormir al carrer?
Bueno, significa un patiment afegit, sobretot si les temperatures baixen molt. Quan les temperatures no són molt, molt, molt extremes, doncs les persones ja troben algunes aquesta situació més de protecció, com alguna manta, o a vegades roba d'abric, o saps de dormir fins i tot, però no deixa de ser molt dur el simple fet d'estar dormint al carrer. No vulguem dir que, clar, el fet, constipats, etc., doncs dificultem moltíssim la vida de les persones que estan al carrer, clar. Mm.
I ara parlàvem de l'administració, que és evidentment qui té més eines per ajudar i per trobar solucions a tot plegat, però els ciutadans també tenim, d'alguna manera, alguna eina per ajudar-hi o no?
Bueno, si veiem alguna persona que està dormint al carrer, veiem que no té prou, no està ben tapada, però sempre li podem oferir alguna cosa o fins i tot alguna beguda calenta, sempre amb respecte, amb entenent que és una persona que està en una situació molt complicada i que a vegades potser no és el moment per ell perquè algú li ofereixi alguna cosa, però oferir-se una mirada, un bon dia, on necessites alguna cosa, això és sempre benvingut, fins i tot quan la persona a vegades doncs no està en aquest moment, perquè ni que sigui en aquest moment sempre agraeix el contacte, no? El no sentir-se aïllat, el no sentir-se doncs ningunejat per la població, que malauradament és el que la sensació que tenen i més mal els fa, de fet. Mm.
Director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, moltíssimes gràcies, com sempre, per participar en aquest programa i en aquesta ràdio, sempre que s'ha demanat ànims i força en tota la feinada que feu ingent per tota aquesta gent que ho necessita. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, com vulgueu. Adéu.
Minuts i mig que passen de les 2 del migdia. També us expliquem que 10.000 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, protesten a Barcelona en la 4ª jornada de vaga. Ho fan després del fracàs en la mediació entre sindicats educatius i el departament. La mobilització ha acabat davant de la conselleria. I anem cap allà. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Estem a la Via Augusta de Barcelona, davant del Departament d'Educació, on milers de professors protesten contra la gestió del conseller Josep González Cambray. Ho fan amb proclames com no són les vacances, són les mancances, volem el 6% o menys declaracions i més control. Els sindicats educatius d'USTEC, Comissions Obreres, Intersindical, Sindicat de Secundària SPEC, CGT, UGT i USOC han convocat el professorat, on s'hi ha afegit l'escola Bressol i els interins. Ara mateix hi ha un fort desplegament policial dels Mossos d'Esquadra que bloquegen les escales a la conselleria per barrar el pas als manifestants. Recordem que ara fa 2 setmanes, en la 1ª jornada de vaga, hi van haver alguns moments de tensió amb la policia. Els sindicats han criticat les negociacions dels últims dies amb el govern. El portaveu de la Intersindical, Bernat Pèlac, ha alertat que les propostes plantejades pel departament són insuficients.
Una retallada que ja venia del 2010, havia semblat que podíem desencallar-ho, l'endemà no hi havia res sobre la taula. O sigui, el problema és que no tenim línies vermelles, ho hem dit més d'un cop. Hem parlat de tot, hem parlat de molts temes, i en cap cas s'ha plantejat solucions a curt termini.
La veu d'ESPEC, Josep Alís, ha demanat que les mesures han d'arribar al curs vinent.
Ells ja saben que no hi seran l'any 2025 i ens proposen millores per l'any 2025. Estàvem disposats a parlar de tot, però que hi tenia que haver alguna millora real pel professorat pel curs vinent. I pel curs vinent no ens han ofert res. Aquest departament no té cap interès en desconvocar la vaga. Volem que cessin el conseller.
Per això els sindicats plantejaran noves aturades més enllà de les que acaben demà.
Nosaltres continuarem amb aquest escenari, per nosaltres avui no és el final, continuarem mantenint possibles noves accions més endavant si el Departament d'Educació continua, liderat pel conseller Cambray, que per nosaltres és el responsable d'aquest immobilisme i d'aquesta manca de voluntat.
Era la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. La protesta d'avui durarà tota la tarda aquí, davant de la conselleria, amb parlaments i una paella popular.
Doncs des d'aquesta conselleria d'Educació, des d'on es concentra el gran gruix d'aquesta vaga, anirem seguint-ho tot plegat. Sílvia Muñoz, gràcies, bona feina.
Gràcies.
I en aquest sentit, la CUP ha fet una crida a manifestar-se també aquest dissabte a Barcelona en defensa de la immersió lingüística, Anna.
La diputada del partit al Congrés, Mireia Bahí, ha dit que aquesta és l'única manera perquè Esquerra no es carregui la immersió lingüística.
Si Esquerra pensa fer política parlamentària de la mà de Junts per Catalunya, de la mà dels comuns i de la mà del PSC, d'esquenes a tota la comunitat educativa, inundem els carrers. I no és només una qüestió de mestres, i no és només una qüestió de pares. És el futur del nostre país, a Catalunya, però també al País Valencià i les Illes.
La diputada de la CUP al Congrés assegura que Catalunya pot fer de mirall i per això fa una crida a sortir al carrer aquest proper dissabte.
Només cal saber si també faran una paella. I el Tribunal Suprem ha decidit obrir judici oral contra l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, per un delicte de desobediència greu. El Suprem ha acordat enviar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que serà qui la jutgi, perquè és l'òrgan competent, ja que no s'ha formulat cap acusació per malversació de cabals públics.
Així doncs, Serret, a diferència de la resta de membres del govern, durant el procés, serà jutjada a Catalunya en lloc de fer-ho al Suprem. Recordem que l'exconsellera va tornar de Bèlgica després de la sentència per l'1 d'octubre i de la retirada de les euroordres contra ella.
I el nombre de turistes espanyols que han arribat a Catalunya aquest 2021 ha estat de 20 milions.
Aquestes dades dupliquen les registrades de l'exercici anterior, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Malgrat aquest increment, la xifra és encara inferior a la registrada el 2019, abans de la pandèmia, quan el país va captar més de 25 milions de visitants.
Per cert, que a Barcelona el servei de metro de la línia 4 continua interromput.
A les 7 del matí el metro ha deixat de funcionar entre les parades de la Barceloneta i el Passeig de Gràcia, però ara s'ha ampliat també fins a Bogatell. Segons informa TMB, una vagoneta de manteniment ha descarrilat i retirar la maquinària de la via es podria allargar durant tot el dia. Mentre duri aquesta afectació, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobús per cobrir aquesta part de trajecte i que fa les mateixes parades que el metro.
I l'Ajuntament de Sabadell invertirà 1 milió d'euros en millores en seguretat al voltant dels centres educatius de la ciutat per garantir una mobilitat segura dels infants.
Les obres previstes permetran ampliar voreres, incorporaran noves senyalitzacions verticals i posaran elements per reduir la velocitat dels vehicles al seu pas pels centres, entre altres coses. La seva alcaldessa, Marta Farrés, ha destacat que la primera partida de 500.000 euros permetrà actuar al voltant de 16 centres.
El primer projecte que just vam aprovar ahir a la Junta de Govern, per tant que ja està en marxa, ens permetrà eixamplar voreres, instal·lar elements per reduir la velocitat, que és molt important també tot el tema de la velocitat en els entorns escolars, i millorar la senyalització. Estem parlant en total de 100 equipaments educatius entre escoles bressol, escoles i instituts.
I obrim plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra ja han detingut 3 persones en l'operatiu. Des de primera hora d'avui tenen en marxa el barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs.
L'operació policial se centra en un clan que es dedica al tràfic de drogues, especialment el de la marihuana. Els Mossos d'Esquadra preveuen fer durant el dia d'avui una 20ena d'escorcolls i una 15ena de detencions. Segons les últimes informacions, uns 350 efectius dels Mossos d'Esquadra participen en el dispositiu sota les ordres del jutjat d'instrucció número 10 de Barcelona. La justícia sospita que els membres d'aquest clan estan relacionats amb almenys 3 tirotejos els últims mesos al barri de la Verneda i de la Mina, a cavall entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs.
I la Guàrdia Civil ha intervengut 312 plantes de marihuana i 40 quilos d'haixix en 2 cotxes diferents a la Jonquera.
Aquest cap de setmana, durant els controls de trànsit que fa la Benemèrita, els agents van interceptar droga amagada en 2 vehicles. En el primer hi van trobar més de 300 plantes de marihuana al maleter i en el segon cotxe, matrícula belga, hi havia 2 bosses de tela negra al seient de l'acompanyant amb 40 quilos d'haixix. En tots dos casos, els agents van detenir els conductors dels vehicles com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.
I encara us expliquem que un jutge de Lleida absol un jove de la Seu d'Urgell acusat d'agredir 2 Mossos d'Esquadra durant un tall de la carretera N260 durant la vaga general del 21 de febrer del 2019.
Segons Alerta Solidària, el magistrat sosté que de les declaracions dels policies que van actuar en el desallotjament de l'acció, no es pot deduir la identificació del jove. L'entitat afegeix que, com que la Fiscalia no ha presentat recurs, es considera que la sentència és ferma. L'investigat estava acusat d'atemptat als agents de l'autoritat i lesions lleus, delictes pels quals li demanaven un any i mig de presó i una multa de 360 euros.
Gràcies, Anna. 4 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Anem a Plana Esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Setmana històrica per al futbol femení a casa nostra. Demà el primer equip del Barça s'enfronta al Real Madrid, al Camp Nou, a la tornada dels quarts de final de la Champions.
Sí, aquest matí l'equip s'ha entrenat a l'estadi, escenari del partit, per preparar un enfrontament que, d'entrada, tenen bastant encarrilats, ja que en l'anada van guanyar per 1-3 amb exhibició d'Alexia Putellas. Precisament, la futbolista de Mollet del Vallès ha parlat en la roda de premsa prèvia a la trobada d'avui i ha valorat que el de demà serà un partit que marcarà un abans i un després en la història dels equips femenins.
Yo creo que el día de mañana puede ser, sinceramente, el inicio de, de una nueva era, porque al final el partido de mañana va a inspirar a muchísimas personas, en concreto a niñas que vendrán a mañana aquí, que lo verán desde su televisión, que verán que mujeres están jugando en el Camp Nou, y eso en un futuro seguro que tendrá mucha... se recogerán los frutos, ¿no?
Putellas també ha dit que serà especial per a ella jugar al Camp Nou, un estadi que ha visitat des de ben petita per seguir els partits de l'equip masculí. En aquesta compareixença ha estat acompanyada de l'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, que ha parlat sobre com encaren el partit. Tot i l'avantatge de 2 gols de l'anada, ja ha dit que l'equip sortirà a guanyar i que no ha canviat res en la manera de planificar el partit.
Hem de tenir en compte que és una setmana normal a nivell d'entrenament. La nostra preparació no ha canviat res. Sí, és cert que hem tingut que mantenir aquesta sensació, no? El que pot sentir la jugadora de cara al que es trobarà demà, però en línies generals a nivell d'entrenament no ha canviat res. Hem analitzat l'últim partit que van jugar contra el Madrid, hem fet el mateix contra el Real Madrid per intentar millorar el que havíem fet al partit d'anada. Després hem d'intentar rebaixar aquesta tensió, pot ser competitiva, per afrontar de la millor manera el partit.
En aquest Barça-Real Madrid de demà s'espera que hi assisteixin més de 80.000 seguidors culers que en poca estona van esgotar les entrades que el club va posar a la venda.
I d'altra banda, avui han continuat els entrenaments del primer equip masculí per preparar un mes d'abril amb partits importants, Xavi?
I el d'avui ha estat el segon entrenament amb Ansu Fati, després que ahir es reincorporés a la rutina de l'equip. Els metges li han donat l'okay per seguir la rutina amb la resta de companys i s'espera que el jove davanter estigui llest d'aquí un mes per tornar als terrenys de joc, coincidit amb el partit contra el Rayo Vallecano. I sobre els partits del mes d'abril, el Barça haurà d'afrontar diumenge un partit contra el Sevilla, que és el segon classificat, i també els 2 partits de quarts de final de l'Europa League.
Déu-n'hi-do els partits que ens esperen. I encara sobre la Lliga Espanyola, aquest matí s'ha publicat l'acord per l'emissió per televisió dels partits de la propera temporada.
Finalment, Movistar ha arribat a un acord amb DAZN per poder retransmetre els 5 partits que aquesta plataforma anglesa DAZN s'havia adjudicat en el concurs que va fer la Lliga pels drets audiovisuals de la competició. Així, doncs, atenció, els abonats de Movistar podran veure tota la competició, però els de DAZN només podran veure 5 partits cada jornada.
Parlem també de futbol internacional, perquè aquesta tarda la selecció espanyola juga contra Islàndia.
Es tracta del segon amistós per preparar el Mundial de Qatar, que es jugarà el mes de novembre. Després de la victòria de dissabte davant Albània, avui els de Luis Enrique tenen una nova oportunitat per demostrar, ara des de l'estadi de Riazor a la Corunya, tot el seu potencial. Per avui s'espera que el tècnic faci rotacions per anivellar els minuts que juguen tots els futbolistes que s'han portat en aquesta convocatòria. El partit és a 8:45 del vespre i es podrà seguir en directe per televisió espanyola. A més, avui es juguen 2 finals de la repesca europea per al Mundial. Una la disputaran la selecció de Portugal contra Macedònia del Nord, el combinat que la setmana passada ja va eliminar Itàlia, i l'altra la jugaran Polònia i Suècia, tots dos a 8:45 de la repesca europea. Encara faltarà per jugar una final, que encara no té data, a l'espera que es pugui disputar el partit entre Escòcia i Ucraïna, el vencedor del qual es jugarà una plaça per Qatar contra la selecció de Gales.
Va, canviem d'esport i anem cap al bàsquet, perquè la penya finalitza avui la fase de grups de l'Eurocup i encara té opcions d'acabar primera.
Amb la moral ben alta després de la victòria de diumenge contra el Barça, els verdinegres tanquen avui a les 9 contra l'Slacks polonès la fase de grups de la segona competició europea. Si guanyen, s'agellaran al primer lloc matemàticament. Els de Badalona venen de perdre el darrer partit europeu contra el Metropolitans, però Carles Durant confia en l'escalf de l'Olímpic, on encara no han perdut cap partit europeu aquesta temporada.
Crec que estem en bona dinàmica i a casa estem mostrant molta duresa, no? Però sí que és cert que venim de feblesa, no tenim tot l'equip i sobretot jo crec que hem de tancar bé aquesta primera fase d'Eurocup, no? Tenim molta il·lusió d'acabar el més a dalt possible i espero que amb la nostra gent ho puguem fer.
L'enfrontament es podrà seguir per la plataforma de Zon. D'altra banda, avui també juga el Barça contra l'UCA Múrcia. Es tracta del partit corresponent a la 22a jornada de Lliga, que es va ajornar per casos de coronavirus. Saras no podrà comptar amb Higgins, Oriola, Jokubaitis i Sanlic, ni Brandon Davis, que ens perdrà els tres partits d'aquesta setmana per una artritis postraumàtica a l'espatlla dreta. El partit a 8:45 per Movistar Deportes.
I va, finalment també parlem de motor, perquè Marc Márquez no podrà córrer aquest cap de setmana al Gran Premi de l'Argentina de MotoGP.
El pilot de Cervera ha passat aquest dilluns la segona revisió mèdica després de la caiguda que va patir en l'últim Gran Premi a Indonèsia, i els metges han certificat que encara no està llest per tornar a la competició. Així doncs, en aquesta nova exploració també s'ha confirmat que la diplopia que Márquez pateix mostra una notable millora i reafirma que la progressió dels seus problemes de visió doble és molt favorable.
Gràcies, Xavi. 5 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Preparada pel Cultura?
Preparadíssims, com sempre.
Doncs va, publicitat i cultura.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc que ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial. La millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
Vinga, va, 2 minuts i ja arribem a 3:45 de la tarda, i per qui digui, per qui pugui dir o pensar allò de no, és que Cultura sempre la feu en pocs minuts. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Doncs què, ja ho tenim aquí, això.
Sí, sí, tu.
No? Estàs contenta avui?
Podem obrir aquí l'aperitiu i tot, eh? Què tal? Com estàs?
Aquí fent ràdio, ves? No?
Ressegues cansament dels Oscars o no?
Una miqueta.
Sí, no?
Avui més que ahir.
Perquè ja ho deixo...
El jet lag, quan... el jet lag dels Oscars.
Sí, sí, sí.
Quan pares cert, és com ve tot.
Per cert,
digues.
Deixa'm-ho dir-me. Moltíssimes gràcies a tot l'equip que s'ha implicat per fer els Oscars a Ràdio Estel.
Algun moment ho ha dit, saps? Vinga, Xavi, agafem la porta i marxem.
Que no sou cap, no, no sou cap d'informatius.
En Joan està enfadat.
Us veu rajar tots.
No, escolta, tenim una excusa molt bona, i és que no tothom és capaç d'empalmar com vas fer tu. Llavors, clar, tenint en compte que a les 6:30 del matí hem d'estar aquí...
Quan... De quin any ets, diguem-ne?
Jo del 99, de l'últim any del segle.
Clar.
Què?
No aguanto.
A mi la pandèmia m'ha estroncat totalment els horaris, i ara hi podríem dir que tinc horaris de senyora de 80 anys.
Excepte si és carnaval. Exacte. Va, Olma Giró, què ens portes
avui?
Vinga,
avui comencem amb una notícia que, diguem-ne, que està enfocada per tot el món dels tintinaires. Tintinaires del món, atenció, perquè aquesta notícia és per vosaltres.
Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. I sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món. Qui més qui menys, això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota i fer-me el fort, el mascle dominant, el que s'espolsa la pena i continua treballant. Aquell tòpic suat, la tragèdia dels pallassos, riu per fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos. No fos cas que em veiessis trencat, suplicant-te de genoll una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, així que no t'esperis amb mi, que no puc viure sense tu. Sóc un tintin sense viro.
Has aguantat aquesta cançó només per arribar al moment de Sóc un Tintín sense Milú.
És que avui n'has encertat dues a la vegada. La cançó i que sóc molt tintinaire.
Ah, sí?
Sí.
Mira, no sabia ni una ni l'altra.
Tinc quadres a casa de Tintín, també.
Doncs, suposo que sabies que a Barcelona hi havia un consolat de Tintín.
Hi ha un consolat de Tintín, hi ha un grup d'amics de Tintín...
Exacte.
Sí, 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 sí.
Però t'has equivocat en una cosa, Joan.
Ai.
Has parlat en present i has de parlar en passat, perquè hi havia un consolat. El consolat del carrer Poblenou tanca les seves portes, em sap molt de greu, però la notícia no és tan dolenta perquè es trasllada de la capital catalana. Saps cap on va?
Tot va cap a Girona, sempre.
Cap a Girona no, cap a l'Empordà, que és diferent. Desgraciadament va cap al Baix Empordà i no cap a l'Alt.
On està Girona?
Bé, sí, Sibèria. Però a mi m'agrada... No, m'agrada...
Està fent cap i cap a França, aquest consolat.
Exacte.
O Bèlgica.
Li direm adéu, adéu, adéu. Doncs en concret va cap a Calonja.
Està bé.
El consolat de Barcelona de Tintín, del país imaginari de Sildàvia, es trasllada cap a Calonja. Els motius, doncs, no són... no hi ha hagut cap guerra diplomàtica en aquest sentit, simplement que el cònsol es trasllada a viure a l'Empordà perquè, suposo, això ens ho inventem, estarà millor en aquelles terres amb la tramuntana i aquestes coses, i ha aplicat el principi que el consolat és on es troba sempre a la casa del cònsol. Així que continuaran tramitant DNIs i passaports de Sildàvia, però ho faran des de Calonja.
Està molt bé. Una salutació també, per cert, a Jordi Carrion, que...
No. M'he d'imaginar un consolat, o sigui, que quan entres a fer tràmits allà són dibuixos animats els que t'atenen?
Malauradament no, és una persona humana i té nom i es diu Enric Reverter.
Et puc explicar una petita, avui que tenim temps, mira, una petita anècdota que em va fer vell, que és quan entres en una perruqueria per tallar-te el cabell i et diuen allò típic de com vols que te'l talli, no? Jo sempre dic, com el Tintín, sisplau.
Home, no em diràs que la persona que et va tallar els cabells no sabia que eren Tintín.
La darrera vegada...
No pot ser. No, home, no. Això és falta de cultura. Això no és cosa de l'edat, sinó que és falta de cultura,
Joan. Però qui eres Tintín? Doncs vaja.
Mare meva.
Vaja haver-ho d'explicar.
Ha de ser dur, eh?
Mira.
Com a curiositat, tu que ets tan tintinaire, sí, podries donar-me una xifra sobre el nombre de DNIs que han expedit al cònsol de Barcelona que creus que han pogut expedir?
Ni idea.
Una xifra aproximada, la primera
aproximada,
que em vingui al
perquè
cap.
Perquè aquest consolat dona DNIs del consolat, diguem-ne, a catalans o arreu del món?
M'has matat.
Ah, també depèn, la xifra. Pot variar.
Veure, no, jo entenc que catalans, perquè és el cònsol de Barcelona de Sildàvia.
No ho sé, 500.000.
500.000? No, home, no. Han anat molt lluny. Han lliurat 575 passaports i 150 documents d'identitat.
Bueno, ja arribarem als 500.000, eh?
I l'última curiositat del món tintinaire. Digues, digues.
No, demostra que no hi ha tan friqui en aquest país.
Vols dir això?
No, escolta,
no, potser... Perdona.
No.
Què vols dir això?
Com per trobar-te un DNI d'un país de dibuixos...
Que no...
D'una sèrie...
Home, Sildàvia és el país fictici per excel·lència. L'última curiositat del món tintinaire, quants consolats creieu que hi ha al món obert sobre Tintín, sobre Sildàvia?
Un.
No. Resposta incorrecta.
Incorrecta. No sé.
40.
Sí, ho has vist? Què ha dit el guió?
No.
Ostres, doncs sí, 40.
40 és una d'aquelles xifres que... 40.
Queda bé, no? Sí. Allò que dius, com qui no vol la cosa. 40 consolats de Sildàvia arreu del món. I la majoria es troben... Bueno, es troben a Bèlgica i a França. Hi ha uns quants perquè allà la cultura de Tintín, doncs, és molt present.
Per cert, Enric Reverter, que ara t'ho diré, que rima amb Mergé.
Exacte. Mira, com qui no vol la cosa. Escolta, deixem de passar de parlar de Tintín i anem a parlar sobre... Evidentment, no podia ser d'una altra manera en aquesta secció, sobre menjar. I en aquest cas, i et demano un favor, sisplau, no giris el guió. No té res a veure amb Tintín, és de menjar. No giris a la següent pàgina, perquè si no em destrossa. Val. Començo amb una pregunta a l'aire. Quant creus que pot arribar a costar... És a dir, que pot arribar a costar, no. Quant creus que costa el pa més car de tot el
però,
món?
Però escolta'm una cosa, tu creus que aquesta és la secció de preguntes absurdes al
que
seu
no
presentador?
Que no són preguntes absurdes, és informació de servei. Ma mare sempre m'ho diu, informació de servei.
Quant crec que costa el pa més car del món?
Exacte.
Però és de barra o, clar, això també necessito saber.
Són 400 grams de pa. Pot ser una barra de pa o un pa rodó que pesi 400 grams. Quant creus que costa?
400 grams, doncs... 6 euros, va. Jo sé, no sé.
Ostres, Joan, avui les xifres les portem fatal. Tu, Xavi, és que tu ja m'has ensenyat...
És que, clar, és molt, 6 euros, és una borrada.
60 cèntims, com a la benzinera.
No, no, ara fliparàs, de veritat que fliparàs amb aquesta notícia.
M'he quedat curt, no, eh?
T'has quedat curtíssim.
Curt?
El pa més car de tot el món costa 117 euros la barra i espera, que aquí no s'acaba la cosa. Saps on el venen?
I sense tallar.
Exacte, sense tallar. Saps on el venen? A Espanya, nen. A Espanya venem el pa més car de tot el món. A Màlaga, al Gotocín. És un petit poble que això, que s'hi ven el pa més car de tot el món. I si us pregunteu l'explicació de per què és tan car... A veure...
Escolta'm una cosa.
Ara és l'expressió aquesta de ja saben allà el pa que s'hi dona.
Exacte.
Jo amb aquesta notícia, de debò, m'he quedat...
I no volem les molles, volem el pa sencer.
Sí. Doncs... Bueno, en aquest cas, en aquest jo crec cas... que potser preferiria unes molles.
Amb una molla
I
faig.
I posi'm unes molles.
No, ara entendreu per què és tan car.
Ja suco amb això. No.
Ai, sabeu per què és tan car?
Tira, tira.
Doncs perquè porta els ingredients més sans que existeixen al mercat, com la massa mare de blat de moro no transgènic i espelta amb mel deshidratada. Però això no és tot, perquè, clar, us preguntareu, aquests aliments
costen... No
porta
costen or ni res.
Porta or, Joan. Ah. Porta or. Algú o sigui, és molt fort. En Joan Manel Moreno, que és el flaquer encarregat d'elaborar-lo, i afegeix or en pols al seu interior i també diu que alguns quants flocs a l'exterior per decorar-lo.
No, és que aquestes coses d'or no m'agraden.
Ostres,
però sempre penso, com ho mengi, si em quedi entre les dents, semblaré... Saps aquella gent que porta...
Ja tindràs les fundes fetes.
Eh?
Home, també et dic que... No veig... Bueno, no crec que sigui un greu problema. És molt fort. Jo amb aquesta notícia, de veritat, he al·lucinat.
117 euros, eh?
117 euros...
400 grams.
400 grams de pa es ven al Gotocín, a Màlaga, que és el Gotocín, un petit poble.
Jordi Carretero té cara ara mateix de sortir d'aquí, agafar el cotxe i anar cap al...
Cap al Gotocín.
Al Gotocín.
Exacte.
Sí, 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 sí.
T'està...
Sí. Diu, exacte.
Sí.
Diu que passaria per l'escala a buscar
els xuxos. És sí, que sí. Tenim una terra
xuxo
gastronòmica...
Xuxo més bo del món, eh?
Del món, sí, el pa més car del món, el xuxo
no?
més bo
perquè
del món.
Perquè recordo que havies d'anar-hi a buscar xuxos.
Jo no vaig prometre res, per tant, em desentenc de qualsevol promesa. El que sí que tinc pensat anar-hi, tot i que s'ha de reservar, perquè avui fonts properes m'han informat que has de trucar amb una setmana d'antelació, 3-4 dies, una setmana de marge d'antelació, perquè puguis anar a comprar el xuxo i que en pots comprar com a molt 5.
Doncs bé, mira, estem a dir...
Dimarts. 29 de març.
Ja pots anar reservant per dissabte.
Aquest dissabte no em va bé, Joan. Ja ho deixem pel que ve. Vinga, va, deixem de parlar de pans, de gastronomia i de Tintín, i ara et porto cap a Cantàbria.
Va.
Perquè allà hi ha un castell que es diu el castell...
L'anxova càntabra.
Doncs no, no parlarem d'anxoves. Hem dit que deixem de parlar de menjar. Anem a parlar de castells.
De castells, eh?
A Cantàbria hi ha un castell que és el castell de Corbanera, que és una fortificació militar del segle XIX, d'on sembla ser que ja té nous amos.
Mira.
Però atenció amb els nous amos, perquè
no
fa...
No sabien si comprar-se una barra de pa o un castell, ja han dit.
No, és que no se l'han comprat, Joan. Fa 30 anys que aquest castell està ocupat i van construir-hi a dins, i ara, a partir d'un informe de la Universitat de Cantàbria, s'ha conclòs que les famílies que porten dècades ocupant-lo doncs tenen tot el dret a quedar-se'l legalment.
Per tant, ja no són ocupes.
Ja no són ocupes.
Són
ara
els propietaris,
Exacte, són els propietaris del castell de Corbanera.
Està bé, això.
Sí, de fet, l'any 2012 el que va passar és que l'Ajuntament de Santander va declarar aquest castell com un immoble de bé d'interès cultural perquè té doncs un alt valor patrimonial. Però és que el mateix Ajuntament doncs tenia dubtes sobre qui pertanyia al castell perquè, com hem comentat, a l'interior s'hi havien construït diversos habitatges i això doncs a nivell legal doncs complicava una mica la cosa. I davant d'aquesta situació, el consistori va decidir
demanar als experts de la Universitat de Cantàbria que elaboressin doncs, un estudi per saber quina era la situació i què passava. I els resultats doncs, són clars. El castell ja no pertany a l'Ajuntament de Santander doncs, perquè ha estat ocupant des d'una data indeterminada, que es calcula més o menys des del 1950, i ha acabat desembocant en una, es diu als termes així legals, usucupació extraordinària. I diuen que es compleixen tots els requisits perquè tenen possessió en concepte d'amo pública, pacífica i ininterrompuda. Què et sembla?
Doncs mira, que anirem a visitar-lo també. Es pot visitar o no? O com que eres privat i ho...
Clar, jo, o sigui, el que sí que havia vist ja quan
estava
declarat...
Avui et faig preguntes i són preguntes sense resposta, eh?
Sí, Olma. Sí, perquè la veritat és que sí, em poses en boscos. No, però jo et diria que quan estava declarat bé d'interès cultural segurament es podia visitar i que ara sí, entenc que és propietat privada perquè, doncs,
si
perquè ha passat la mà dels amos.
Si es va poder ocupar...
Es podrà reocupar. No, no, igual...
No vagis cap a Cantàbria, no, Joan.
És igual. Qui tens en contra de Cantàbria?
No, home, no, dic per allò del castell.
Val. Va, més coses?
Sí, una última notícia així curiosa, que avui portem notícies curioses, perquè ahir vas comentar que t'havia d'arribar un paquet d'una companyia estatunidenca de comerç electrònic, que no direm el nom.
Amazon.
Exactament. Sí. Doncs he trobat aquesta notícia que m'ha encuriosit, i és que Barcelona ja té una festa per audiòfils com les de Londres, París o el Japó.
Què són audiòfils?
Audiòfils són persones que estan enamorades dels sons.
Home.
Que busquen un so excel·lent.
Doncs precisament era això.
Doncs exactament, per això et dic que la notícia em va encuriosir. Dic, tot està sincronitzat en aquest món. Doncs es veu que, doncs, el que comentava, que aquests esdeveniments estan destinats a persones que volen ballar, però que també volen sentir la música doncs, amb un luxe de detalls... que estem poc habituats, no? Perquè si estàs en una festa, entra que algú xerra, com que la música no està en primer pla, sinó que és tot el context. Doncs en aquests esdeveniments, que es diuen Cloud 9 Sound System, que Cloud 9 seria una expressió en català que podríem traduir com el setè cel, doncs...
Ells fan el nou, eh?
Sí.
És que és com el nouè cel.
Exacte, com el nouè cel, per dir-ho d'alguna manera. Nouè perquè...
núvol, de fet.
Sí. Però com l'expressió que li podríem atribuir seria com estar en el nouè cel, no? Doncs això, és una festa que es fa de dia, comença, diuen, que molt suau, amb dues hores de jazz, així música chill, llavors ja comencen amb música disco, amb house i techno. A més, també, com a curiositat, les dues primeres hores són aptes per a nens i nenes.
Això està molt bé.
I ja, llavors algun el pare o la mare se'ls emporta cap a casa.
O sigui que deies algú al festival, se'ls reparteixen després.
No, crec que no hi ha aquest servei, de moment, que això sàpiga. O potser és una altra pregunta sense resposta de les que em fas. Però que jo sàpiga que no hi ha servei de cangura en el Sound 9 Cloud. I res, es veu que es crea un sentiment de comunitat molt bonic i que les persones, això sí que em va encuriosir, que les persones són al centre, és a dir, el DJ no està al centre, sinó que les persones estan al centre i que, a més, totes les cançons que es mesclen no són ininterrompudes, és a dir, que s'ha d'escoltar la cançó del principi al final.
Està bé, m'agrada també això, perquè a vegades ets en una discoteca, jo no m'agraden, però a vegades ets a llocs on hi ha DJs i canvien una música que t'agradava molt i fa rabieta. Sí. Fa rabieta. Per cert, ara que parlàveu de Claus, us he de dir que em feu rabieta tots dos, a més, eh? L'Olma i el Xavi. Perquè l'altre dia veu explicar-lo als Claus a terra...
Ah.
I ara camino per Barcelona mirant cap a terra.
I llavors dius que les meves notícies no serveixen de res.
No,
informació
no,
de servei.
No ho he dit mai, això, jo.
Ja
jo he dit que són estranyes, però...
Te'n recordes com es deien?
Els claus aquells?
Sí.
Ui, no.
Vèrtex geodèsics.
Jo els dic claus.
Claus.
Acabem abans.
Exacte. Ben. Mira, ha servit d'alguna cosa així. Mires al terra quan camines, no?
Veus que bé.
Està bé. Anem a la musiqueta.
Hi hem d'anar?
Hi hem d'anar. És una obligació.
Bueno. Estic fent temps, perquè duri poc.
No, escolta, a mi això no m'agrada. Començo jo, perquè si no aquí no em deixaràs temps per escoltar una obra d'art com la que escoltem.
Obra d'art, diu.
És una obra d'art. És, de fet, de les millors cançons que s'han posat mai.
Puc dir una cosa?
Sí.
Durant la nit dels Oscars vam dir, necessitem una música per saber cada cop que guanya algú, doncs tenir un avís, no? I amb en David Serra vam estar parlant, quina música podríem fer servir? Quina música és la més odiada del món?
No.
Va ser aquesta.
No.
Sí, sí,
no
sí.
Em sembla bé. Jordi, ens pots tirar la música, si us plau?
Ai.
Preciosa. I saps per què la porto avui? Perquè avui és el Dia Mundial del Piano i aquesta és una versió que només escoltareu al piano, no hi ha la lletra.
Ja m'agrada més això.
És My Heart Will Go On, de James Horner i Will Jennings, i la interpreta de Celine
Titanic,
Dion.
Eh?
Exacte, la banda sonora per excel·lència de Titanic. I amb aquest comentari potser
faré sentir més gran que amb el comentari de que no sabien qui era en Tintín, la persona que et tallava els cabells, i és que aquesta cançó, aquest any, fa 25 anys. 25 anys que es va publicar aquesta meravella.
25 anys,
25 anys.
Sí, m'has fet gran.
T'he fet gran. I
no vaig fer cues al cinema per anar a veure aquesta pel·lícula.
És la millor pel·lícula de la història, són 4 hores, la millor pel·lícula de la història, la millor banda sonora, que aquesta cançó, com a curiositat, un dia ja en parlarem, va estar a punt de no sortir a la banda sonora perquè el director de la pel·lícula, en James Cameron, no volia cap cançó amb lletra i aquesta, l'original, té lletra.
Per cert, que si us agrada tot plegat, us recomano també un... Jo ho explicarem, això. Ja ho explicarem. Us recomano una cosa que us diré el proper dia sobre vaixells. Està molt bé.
Quedem pendents.
Va, queda pendents. Olma, gràcies. Gràcies a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, com sempre. Més informació als butlletins horaris. A partir de les 6, també amb Diana Silva i tot el seu equip en punt i seguit. I ara us deixem amb una molt bona tarda i amb uns grans convidats. El tot anirà bé, amb Toni Marín, també amb tot el seu equip, amb Andreu González, amb Núria Ros i amb Tuti Quanti. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.